y Basté. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Donald Trump ens està regalant un mirall i ens l'està posant al davant. Molts hem apartat la cara perquè se'ns queda vergonya. Realment ha canviat el món i la societat no és aliena als radicals canvis a què ens va arrossegar aquest inici de segle. De fet, aquesta nit, quan parlava a la seva parròquia, ha donat la benvinguda als periodistes, literal, de les fake news. El canvi de segle ens porta uns ritmes diferents. No tenim temps de comptar fins a 10 i el carrer no reclama paciència, exigeix contundència. Ens han demanat impactes curts, breus, entenedors i contundents, aliens a la reflexió sossegada, meditada i sovint també pedant i altiva. Reclama inputs interessants i intel·ligents, però de ritme xa-xa-xa i no ja de bolero. Trump ens posa el mirall i mostra que el periodisme no influeix tant. Però cap periodisme, ni el de sempre ni el nou. Per molt dolorós que sigui, el periodisme hi és, ajudem a buscar les claus, a fer-les entenedores, però no canviem intencions de vot. Acompanyem, però no influïm, que tot sigui dit, és el millor que ens pot passar. Ells escullen, nosaltres, en tot cas, els hi haurem de donar les claus. Però, certament, la modesta victòria republicana, que sembla que a hores d'ara repartirà probablement el poder a Washington aquests pròxims 2 anys, segons es desprèn dels resultats que hi està havent als midterms nord-americans, com ja va passar amb la majoria de votants de Vox a Espanya, com la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, és també el canvi del periodisme i el fracàs del periodisme invasiu. És l'èxit de l'impacte curt, abaixarem impostos, no l'impost sobre les herències, el salari mínim serà augmentat, o més entrada de gent de fora, titulars, explicacions curtes i entenedores. Política pensada per la massa, no política per polítics, ni periodisme per periodistes i per polítics. La possible victòria republicana posa sobre la taula un debat, i el debat que posa sobre la taula és que hem de posar sobre la taula qualsevol debat, per dolorós que sigui. La immigració, el feminisme, els impostos, i això ni és xenofòbia, ni és masclisme, ni és feixisme. Ans al contrari, és demanar que fem els debats per evitar que manin els que realment ho practiquen. Torna a treure el cap Donald Trump, i mig Estats Units no pot estar equivocat perquè són allò que no volem que siguin. Ja avisen que aquests 2 anys es podria deixar d'investigar l'assalt del Capitoli del Dia de Reis del 2021 o començar un seguit de noves investigacions, com per exemple la del fill del president Biden. És el que probablement ens ve, juntament amb un anunciat retorn de Donald Trump, que dirà aviat que vol tornar a ser president dels Estats Units. Ens hauria de fer pensar si la correcció política, social i periodística ens està portant a un carreró amb complicada sortida. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga. Vinga, va, peu a terra, que és dijous 10 de novembre del 2022.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat o tapat. Ara al matí amb alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, a la tarda al voltant del Massís dels Ports i al vespre també entre les comarques de Girona i de Barcelona. Recula una mica la temperatura diurna a l'interior.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident a l'alçada del Prat de Llobregat a la C31 talla 2 carrils en sentit sud, provocant algunes retencions. I recordar també que aquest matí ve marcat per les boires que hi ha en alguns trams de les principals carreteres, sobretot al Vallès, i també poblacions de l'Anoia.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De novembre. De seguida anem als Estats Units per seguir el recompte de les eleccions de mig mandat, però abans heu de saber que els trens de la línia R4 de Rodalies circulen en 20 minuts de retard per una avaria de senyalització que afecta sobretot els trens que baixen de Manresa i el Vallès cap a Barcelona, perquè la incidència de DIF és entre Cerdanyola del Vallès i Montcada. Tècnics de DIF ja treballen per reparar aquesta avaria. Són les 8 i 4 minuts. Anem als Estats Units perquè està en marxa el recompte de les eleccions de mig mandat, això que es coneix allà com a midterm. Són unes eleccions que se celebren a meitat de legislatura, és a dir, 2 anys després de les eleccions a la presidència, i serveixen per renovar tota la cambra de representants i un terç del Senat. Tècnicament és això, és una renovació de les dues cambres, però a la pràctica els resultats d'aquestes eleccions de mig mandat es llegeixen sempre com un examen al president actual i a les polítiques que està impulsant des de la Casa Blanca. I no només això, també són un termòmetre de què pot passar a les eleccions a la presidència que hi haurà d'aquí a 2 anys. I on encara no està clar qui seran els candidats. No sap si Joe Biden optarà a la reelecció i tampoc, tot i que pinta que sí, si Donald Trump repetiria com a candidat del Partit Republicà. Ara les dues cambres del Congrés tenen majoria demòcrata. I si ara canviessin de color, a Joe Biden se li complicarien molt els 2 anys que li queden de legislatura, perquè ho tindria tot molt més complicat per aprovar lleis i desplegar la seva agenda de govern, sobretot en aspectes econòmics, com, per exemple, la lluita per combatre la inflació o com es regula el dret a l'avortament, dues qüestions clau on demòcrates i republicans xoquen frontalment. Com dèiem, l'escrutini està en marxa i avança lentament. Però el titular, a aquesta hora, a les 8:05, hora d'aquí, és que no pinta del tot bé per Joe Biden. La nit, de moment, és més favorable als republicans, tot i que hem de dir que, modestament, menys del que pronosticaven algunes enquestes. Tal com estan a l'escrutini, els republicans porten avantatge a la Cambra de Representants, però el Senat continua molt obert perquè els dos partits estan empatats. De moment, demòcrates i republicans estan guanyant els seus feus i falten per decidir els estats frontissa, que són els que acaben de cantar la balança. I ara per ara, totes les mirades estan posades a l'escrutini a 2 estats clau, Georgia i Arizona. Per saber com va l'escrutini i quan podríem tenir els resultats similars o podríem dir que definitius, anem cap a un d'aquests estats, a Georgia, on hi tenim Atlanta, concretament a la seva capital, l'enviat especial de RAC1, Martió. Marc, endavant.
Els demòcrates han agafat una mica d'oxigen al Senat i han aconseguit capgirar el resultat a Pennsilvània, un estat molt disputat i que estava en mans d'un republicà. Amb aquesta petita victòria, els republicans ara necessiten 2 senadors i no un per aconseguir el control de la Cambra Alta. No ho tenen difícil. A hores d'ara, el recompte segueix a 4 estats més, Georgia, Arizona, Nevada i Wisconsin. I en el cas de Georgia, el resultat pot trigar encara setmanes en arribar. L'estat exigeix més d'un 50% dels vots d'un candidat i cap dels dos no hi arriba. Això abocaria a unes noves eleccions el 5 de desembre.
De moment, aquesta nit encara no hem sentit encara cap dels pesos pesants del Partit Demòcrata, en espera de veure si perden o no perden la majoria pels pèls que tenien fins ara al Senat i que és clau per la governabilitat de Joe Biden. En canvi, Marc sí que ha parlat Donald Trump, que s'ha reforçat en aquestes eleccions al midterm i que augura que seran uns grans resultats pel Partit Republicà, no?
Sí, Trump es frega les mans perquè espera una gran marea republicana per lligar de mans a Biden i que li permet preparar el terreny a presentar-se a les presidencials del 2024. Sortirem de dubtes, com deies, dimarts vinent, quan Trump ha convocat una roda de premsa especial. L'expresident ha comparegut a Florida per celebrar els resultats.
This has been a very exciting night.
És una nit molt emocionant. Hi ha eleccions que estan molt obertes. Deixeu-me donar la benvinguda a la premsa de les fake news, que ja torna a ser aquí. Hi ha molta gent. És increïble. Suposo que esperaven alguna notícia important aquesta nit. Una derrota. Però això no està passant.
Actually, they were hoping for big losses, but that's not happening.
Si els demòcrates es queden en minoria, Biden només podria aprovar lleis de forma executiva. A més, pot obrir una campanya de revenja dels republicans. Una de les primeres mesures podria ser dissoldre la comissió que investiga l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021 o llançar investigacions contra membres del govern de Biden o de l'escorcoll de l'FBI de la casa de Trump per recuperar documentals i documents confidencials. Serien 2 anys molt complicats.
Durant la jornada electoral no hi ha hagut incidents importants, però sí algunes incidències a les màquines de votació, sobretot a Maricopa, un comtat d'Arizona on hi havia problemes informàtics en 1 de cada 5 centres de votació. Les autoritats han informat que els vots afectats es comptarien a mà. Els republicans parlen d'un possible frau i ja han presentat una bateria de recursos. A més de renovar Congrés i Senat, avui també s'escullen 130 de governadors. De moment, poques sorpreses. Els republicans arrasen a Florida i Texas i els demòcrates conserven el govern de territoris importants com Califòrnia, Nova York o Pennsilvània. Però més enllà d'això, d'aquestes eleccions, també en surten noms que s'hauran de tenir molt en compte a partir d'ara i que poden jugar un paper molt important pel futur de la política nord-americana. Atenció a aquests noms i cognoms que ara ens explica la Laia Framis.
D'entrada, un dels noms destacats d'aquesta nit és el republicà Ron DeSantis, que continuarà com a governador de Florida. Ha aconseguit la reelecció per una ampliació amplíssima majoria i sona cada vegada amb més força per plantar cara a Donald Trump a les primàries del Partit Republicà per les presidencials del 2024. Un altre nom a tenir en compte d'aquesta nit és el de l'activista demòcrata Maxwell Alejandro Frost, que amb 25 anys serà el primer congressista de la Cambra de Representants de la Generació Z, és a dir, nascut entre el 1997 i el 2010. A més, avui també ha fet història la demòcrata Maura Healey, que s'ha convertit en la primera governadora obertament lesbiana que hi ha hagut mai als Estats Units. Ella ha guanyat les eleccions a Massachusetts. I també destaca el demòcrata James Rosner, que s'ha convertit en la primera persona trans que és parlamentària en aquest país. Per acabar, destacar Wes Moore, de Maryland, que serà el tercer governador negre que hi ha hagut mai als Estats Units.
A banda dels congressistes i els senadors, avui en alguns estats també es votaven altres qüestions, com per exemple el dret a l'avortament. 4 estats han votat a favor de protegir aquest dret. Michigan, Vermont i Califòrnia han optat per blindar-lo, incloent-lo a la Constitució. D'aquesta manera, es pretén deixar en paper mullat la decisió del Tribunal Suprem de derogar la llei que fins fa uns mesos garantia el dret a interrompre l'embaràs. De la seva banda, Kentucky ha votat en contra d'una proposició dels republicans que volia modificar la Constitució perquè hi digués que no existeix cap dret a l'avortament. Una altra votació rellevant és la que s'ha fet a Califòrnia, on s'ha prohibit la venda de cigarretes electròniques i de tabac mentolat. Fins ara, 4 estats ja havien aprovat lleis semblants. Si algun estat ven aquest tipus de cigarretes o vapejadors, s'enfronta a multes d'uns $250. I 2 estats han optat també per legalitzar la marihuana. Són Maryland i Missouri. En total, ja hi ha als Estats Units 21 estats on aquesta substància, la marihuana, és legal. Escoltem ara tot plegat el comentari que hi posa el periodista de Col·lapse de TV3 i col·laborador del Món a RAC1, Frederic Vincent.
El primer que sembla clar a aquesta hora és que no és la golejada a la qual aspiraven els republicans. De mitjana, el partit que governa als Estats Units perd 28 escons a la Cambra de Representants en aquestes eleccions de mig mandat, i els demòcrates avui podrien anar per aquí. Segon, entre els republicans que avui han guanyat, n'hi ha uns 200 que qüestionen els resultats de les eleccions presidencials, incloent més de 30 que explícitament neguen que Joe Biden guanyés aquells comicis, malgrat no tenir-ne cap prova. Aquests han guanyat ja aquestes eleccions. És veritat que també hi ha comicis a governador i a secretaris d'Estat, i la bona notícia és que diversos negacionistes de les eleccions han perdut o estan perdent, a Pennsylvania, Arizona o a Wisconsin, per exemple. I això és important, perquè són aquests càrrecs els que han de certificar els resultats de les pròximes eleccions presidencials. Tercer punt que està clar, els demòcrates no han aconseguit que qualli el missatge que la democràcia estava en joc, mentre que els republicans sí que han aconseguit presentar-se com el partit més seriós per gestionar una crisi econòmica. I quart, molt sovint agafat com un referèndum entre Biden i Trump, i veurem com queda, però pinta que la cosa no ha canviat gaire respecte al 2020. El país està partit per la meitat. El país està partit per la meitat. I en això alerta amb un nom. Ron DeSantis, governador de Florida, que ha arrasat, és la nova estrella dels republicans després del seu enfrontament amb Disney.
Apuntem aquest nom, doncs. Ron DeSantis. De tot plegat en parlarem amb l'exconseller d'Exteriors, professora de la Universitat de Nova York i de la Universitat Pompeu Fabra, Victòria Alsina. Serà en temps de tertúlia a partir de les 9 amb Ramon Rovira, que a més va ser corresponsal de TV3 als Estats Units, Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Xavier Melero, Xavi Domènech. Tot això als Estats Units. Però aquesta nit també hem estat pendents del Regne Unit, on ha plegat un ministre del govern de Rishi Sunak, el nou primer ministre britànic, a qui s'investiga per assetjament laboral i intimidació. Es tracta de Gavin Williamson, un ministre sense cartera. Se l'acusa, entre d'altres, d'haver enviat whatsapps intimidatoris a una companya de partit per no haver-lo convidat a assistir al funeral de la reina Elisabet II. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Des que es van filtrar els missatges de WhatsApp enviats per Gavin Williamson a la persona encarregada de repartir les invitacions al funeral d'Elisabet II, han anat sortint més casos de conductes intimidatòries i vexacions cap a companys de feina. Funcionaris i polítics denuncien que els deia que saltessin per la finestra o que es tallessin el coll. El ministre primer va negar tots els fets, però ha acabat dimitint. Diu que ho fa per poder-se enfrontar a la investigació que hi ha sobre aquests comportaments. I el cas ja afecta el nou primer ministre, Rishi Sunak, perquè abans que l'escollís com a membre del seu govern, se l'havia avisat de la conducta inapropiada de Williamson.
Un minut i un quart de nou. El govern d'Espanya no té res a dir de l'informe del Parlament Europeu que l'assenyala com a responsable del cas Pegasus i que ahir explicàvem aquí al Món a RAC1. El text culpa la Moncloa d'haver espiat 65 líders independentistes amb aquest programa. Tot i això, l'equip de Pedro Sánchez recorda que són conclusions preliminars, que és un primer esborrany, que tot és provisional, mentre el PSOE va més enllà, desacredita el document que s'ha fet públic. L'eurodiputat del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, diu que no té prou garanties i que només es basa en retalls de premsa.
La Comisión de Investigación Pegasus no ha concluido sus trabajos. Ha presentado exclusivamente el proyecto elaborado por ella misma, en su ordenador y con su equipo, sin contar con nadie más. Además de esto, es notorio que no se basa en ninguna evidencia fáctica, sino en recortes de prensa y en sus propias conjeturas.
Estaria bé saber quins retalls de premsa, perquè segons qui ens pugui agafar no tindrien res a veure amb el que diu aquest informe. A banda, la Moncloa defensa que ja han donat explicacions, tot i la falta d'informació que ara denuncien al Parlament Europeu. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Moncloa no se sent interpel·lada per l'informe europeu, treu pit de fet de les gestions que ja va fer en el seu dia amb l'Audiència Nacional, ara fa mesos. No hi ha cap ministre que n'hagi volgut parlar i ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres no es va donar la paraula a cap periodista català. Tots teníem la intenció de fer aquesta pregunta. Fons del govern espanyol el que expliquen és que les conclusions de l'informe encara són provisionals i que no són les definitives. Recorden, a més, que ja es van identificar 18 telèfons mòbils punxats, en cap cas 65, com corrobora ara Brussel·les. Més enllà d'això, es nega la falta de transparència, perquè tan bon punt es va veure que es podien haver comès delictes, es va posar en mans de l'Advocacia de l'Estat i de l'Audiència Nacional.
Interessant que no es donés la paraula ahir, com ara deia el Jordi Armenteres, a cap periodista català per poder fer, per exemple, aquesta pregunta, que és el que tothom, tots els periodistes catalans intentaven fer. El text d'ahir, però, repetim, és un primer esborrany que es va encarregar a una de les eurodiputades de la comissió que ha investigat tot el cas Pegasus al Parlament Europeu. D'entrada, els serveis jurídics de la cambra ara hauran de verificar aquest informe i després haurà de superar diversos tràmits i esmenes fins que es voti al ple. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
L'Eurocambra va posar ahir la primera pedra per aprovar l'informe final de la comissió que investiga el cas Pegasus. Ara bé, després de la presentació d'ahir, l'esborrany ha de rebre ara el vistiplau dels serveis jurídics del Parlament Europeu. Després arribarà a comissió parlamentària i allà tots els grups podran presentar les esmenes que considerin. De fet, PP, PSOE i Ciutadans ja han anunciat que ho faran i intentaran rebaixar el contingut del text. Un cop l'informe s'aprova en comissió parlamentària, s'haurà de votar i aprovar definitivament el ple de l'Eurocambra, previsiblement l'abril de l'any que ve. Tot i així, encara hi ha dubtes amb els temps, ja que, per exemple, l'eurodiputada que ha redactat l'esborrany és partidària d'enviar una missió de l'Eurocambra a Espanya també la primavera de l'any que ve.
Gràcies, Lluís. Encara que sigui un esborrany, l'eurodiputada que l'ha redactat, que és una neerlandesa que es diu Sophie Insfeld, no es mossegava la llengua a l'hora de criticar l'ús d'aquest programari Pegasus, i més en casos com el de l'independentisme català. We have very little
official information of what's... Tenim molt poca informació oficial del que està passant, però sí que veiem forts indicis que polítics i altres hagin estat espiats sense que hi hagués una evident i immediata amenaça a la seguretat de l'Estat.
La Generalitat veu l'informe com un toc d'atenció clar al govern d'Espanya. La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, es queixa que Pedro Sánchez no ha fet prou passes per aclarir els espionatges i diu que en parlaran a la taula de diàleg.
Per nosaltres no és un cas tancat. Per nosaltres és un cas greu de vulneració i d'atemptat contra drets fonamentals i polítics. Hi ha hagut gestos, s'han assumit compromisos, la situació no és la mateixa, però per part del govern de la Generalitat no estem satisfets, volem més fets i per això continuem en aquesta taula de negociació.
En canvi, Junts per Catalunya i la CUP creuen que això no pot quedar així i que calen dimissions polítiques. Per la portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Mònica Sales, no n'hi ha prou amb el cap de la directora del CNI.
Que és inviable és que aquest espionatge hagi passat i no hi hagi hagut cap dimissió política al respecte. I, per tant, això és una constatació, no? La situació és greu i, per tant, tothom sap qui són els responsables polítics d'aquesta situació i aquestes són les responsabilitats polítiques que nosaltres també demanem.
La CUP s'hi afegeix i concreta que volen que pleguin Grande Marlaska i Margarita Robles, uns companys que també tenen un missatge a Esquerra. Diuen que aquest informe és la prova definitiva que no hi ha res a dialogar amb Espanya. Mentrestant, els afectats per aquest anomenat Catalan Gate consideren que l'informe del Parlament Europeu obliga la Moncloa a donar explicacions. L'eurodiputada d'Esquerra i vicepresidenta de la comissió que ha investigat el cas Pegasus, Diana Riba, creu que l'Estat no pot mirar cap a una altra banda. En parlava ahir al Món RAC1.
Que relacioni aquestes escoltes i aquestes persones amb processos polítics concrets i no amb atacs terroristes, no amb situacions de delinqüència molt importants, perquè és una de les feines que hem de fer en aquest comitè, demostrar que s'estan utilitzant aquests programes per interferir en la vida política democràtica d'un país com pot ser Catalunya.
qui ja ha anunciat que utilitzarà aquest informe per les causes judicials vinculades amb independentistes, és l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye. Considera que l'espionatge ha vulnerat el seu dret a defensa en causes com la que investiga si l'expresident té dret a la immunitat a escala europea. Ho deia també ahir al Monarracú.
Vamos a ponerlo en conocimiento inmediatamente tanto del Tribunal General de la Unión Europea como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque creemos que es tremendo. O sea, en esos tribunales estamos pleiteando contra el Parlamento Europeo, pero sobre todo contra el Reino de España. Mientras tanto, el Reino de España nos espiaba.
Un altre dels espiats en Pegasus és Elías Campo, investigador de Citizen Lab, que és l'organisme que va destapar aquest Catalangate. En declaracions també en aquest programa, aquí al Monarracú, avisava que l'espionatge no acaba amb Pegasus i demana al Parlament Europeu que vagi més enllà i reguli l'ús d'aquest programari.
Aquesta cita d'alguna manera demostra que segurament hi ha altres i que els estats que vulguin abusar d'aquestes eines estan possiblement utilitzant altres tipus d'eines. La importància és que n'hi ha moltes eines i que per tant és necessària una regulació que reguli l'ús i el marc legal en què es puguin utilitzar.
Per cert, que la querella del president aragonès per l'espionatge en Pegasus ha canviat de tribunal. La va presentar a un jutjat d'instrucció de Barcelona que ara s'ha inhibit i ho ha traspassat a l'Audiència Nacional. Avui hem llegit la premsa fixant-nos en el tractament d'aquesta notícia als diaris de Madrid i als diaris de Catalunya, que hem trobat doncs, que a Madrid pràcticament aquest informe sobre Pegasus passa inadvertit. L'informa Jordi de Planell.
Els de paper només en parlen El País i l'ABC i en tots dos casos li dediquen només un racó al diari. El País recull el contingut de l'informe però subratlla que és preliminar i destaca que no proporciona proves pròpies i es basa en informacions, diu, publicades a la premsa. L'ABC també ressalta que el document és provisional i que en cap cas representa la posició del comitè en el seu conjunt. Als digitals, la notícia només apareix a les portades del diario.es i Público. El Español també la destaca, però per criticar l'informe. Denuncia el titular, que cita tres cops més a mitjans separatistes que a fonts oficials.
I a Catalunya, en canvi, el tema sí que apareix a la portada de tots els diaris. N'informa Ana Alfonso.
A La Vanguardia, Àlex Tor recorda el ciri que es va muntar quan va esclatar el Catalangate. Ara, en canvi, diu, ni la Generalitat ni el govern espanyol han trobat raons per desparar la taula de diàleg. A El Periódico, Àlex Salmond diu que l'espionatge a Espanya sembla dirigit des de fa anys pels hereus d'Anacleto, agente secreto, i es pregunta com pot ser que, tot i aquest software, el govern espanyol no sapigués res de les urnes. L'Ara destaca la falta de col·laboració de la Moncloa i també que l'informe no és vinculant, que segurament rebrà esmenes i que es rebaixarà. I El Punt Avui, a l'editorial, diu que el Catalangate retrata l'Espanya crònica, que menteix, que amaga informació i que vulnera els drets dels ciutadans.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa la directora adjunta del diario.es, Neus Tomàs.
El govern espanyol probablement va ser el primer client de la Unió Europea del grup israelià que va crear Pegasus, segons l'informe preliminar redactat per la ponent de la comissió que ho investiga el Parlament Europeu. Ni Polònia ni Hongria. És Espanya. Estaria encantada, va dir aquesta eurodiputada ahir en roda de premsa, de tenir informació del govern espanyol, però si no ens donen informació, què hem de fer? Va afegir. Quedar-nos callats? Encara que faltin peces del puzzle, es pot veure la imatge. I encara un afegitó més. Atès que les autoritats espanyoles han reconegut només 18 dels 65 casos i que les ordres judicials per a aquests casos no s'han divulgat, no és possible, almenys de moment, establir si suposaven una amenaça per a la seguretat de l'Estat. Llavors, ara què passarà? Doncs el més probable és que res. El cap de la directora del CNI ja va rodolar, així que circulen, són solo independentistes, o els seus advocats, cosa que és molt greu, sigui a Polònia, a Hongria o a Espanya.
8 i 23 minuts, el govern d'Euskadi demana un posicionament públic de Pedro Sánchez, del PSOE i del PP per les declaracions a El País de l'exministre de l'Interior socialista José Barrio Nuevo. Renuevo va admetre la seva participació en el terrorisme d'estat perpetrat pels GAL durant els anys més durs de la banda terrorista ETA. Íñigo Urkullu creu que també han de fer un pas endavant Felipe González i Mariano Rajoy i condemnar els fets i les paraules de José Barrio Nuevo, perquè fins ara l'Estat no ha reconegut mai les víctimes del GAL. Tot plegat ho van debatre ahir al Consell de Govern. A la petició de l'endecari s'hi va sumar la vicelendecari socialista, Idoia Mendia, que va rebutjar de manera taxativa les paraules de Barrio Nuevo i posava veu al portaveu del govern basc, Bingen Supiria.
Cabría abordar este asunto desde el punto de vista de la humillación que han sufrido las víctimas. El gobierno va a respaldar todas las iniciativas que se puedan plantear y que busquen el reconocimiento de la injusticia del daño causado.
I en aquest debat també ha estat sorprenent el posicionament aquesta nit passada del líder del PP al País Basc, l'històric dirigent Carlos Iturgaiz. En una entrevista a Ràdio Euskadi ha demanat que es condemni fermament tota mena de terrorisme, també el que va impulsar l'Estat.
Justificar lo injustificable no tiene un pase. El terrorismo, provenga de donde provenga, se llame como se llame, es terrorismo, son crímenes, es inaceptable, y lo que hay que hacer es condenarlo.
Tot com deien després que José Barrio Nuevo admetés que ha ordenat l'alliberament de l'empresari Segundo Marey, segrestat per error el desembre de l'any 1984. Els GAL el van confondre amb un terrorista d'ETA refugiat al País Basc francès. Doncs bé, els advocats de Segundo Marey lamenten que la confessió de Barrio Nuevo quedi impune. La lletrada Olga Tubau admetia ahir al món a RAC1 que els va sobtar llegir les declaracions de l'exministre de l'Interior al País. Per Tubau, aquestes paraules no deixen de ser una admissió del que va dictaminar el Tribunal Suprem quan va condemnar-lo amb ell i el seu secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Vera. Però afegeix que, com que ja els van jutjar per aquest fet, ara no tindran cap conseqüència.
Aquestes manifestacions del senyor Barrio Nuevo mereixeran tota la condemna social, moral, política, però és que la condemna penal per al que ell ara està reconeixent ja es va produir.
I carregava Olga Tubau contra el fet que gairebé 40 anys després no hagi demanat perdó pel segrest.
Un s'espera que, potser amb els anys i amb la perspectiva que et dona la vida, puguis dir, a l'any 83 vaig muntar els GAL i em vaig equivocar. I el senyor Barrio Nuevo és un personatge que, lamentablement, a data d'avui també, és un personatge preconstitucional. Un ministre que, està clar per el que diu i com ho diu, amb nul·les conviccions democràtiques.
Olga Tubau admet que tant ella com el mateix Segundo Marey van viure amb tristesa l'indult als responsables polítics dels GAL. La crisi al sistema sanitari de Madrid amenaça la campanya electoral en què Isabel Díaz Ayuso vol revalidar la presidència de la Comunitat de Madrid per majoria absoluta. Les últimes hores, la vaga de sanitaris a la Comunitat de Madrid s'ha embolicat una mica més. A les aturades indefinides que van començar dilluns als centres d'urgència extrahospitalàries, el dia 21 s'hi afegiran els metges de família i també els pediatres. Tot plegat per la sobrecàrrega de feina dels professionals que denuncien retallades continuades de personal i el tancament d'instal·lacions mèdiques. Però Isabel Díaz Ayuso fa com si sentís ploure i traspassa qualsevol responsabilitat al govern d'Espanya, si bé la sanitat a Madrid la gestiona ella. A més, ahir va fer una altra fugida endavant anunciant més rebaixes fiscals a un 10% de la població de tota la seva comunitat. Els sanitaris li demanen que doni resposta als problemes que tenen els CAPs i els hospitals. Diuen que amb el personal actual tenen jornades laborals infinites i no poden destinar ni de bon tros 10 minuts a cada pacient. El sindicat de metges majoritari n'ha parlat a RAC1. Una de les seves integrants es diu Isabel Vázquez.
Lo que queremos es unas agendas finitas, es decir, que no sean infinitas, ¿no? Tener eso, unos 10 minutos para dedicarle a cada paciente y que se dimensionen los recursos humanos necesarios en cada centro. Es decir, los centros de salud deberían de poder resistir el hecho de que hubiera una ausencia sobrevenida por una baja, pero ahora mismo no podemos porque están tan mermados de recursos humanos que no se puede.
Tot plegat en plena reorganització de les urgències madrilenyes durant l'inici de la pandèmia del coronavirus, es van tancar una vuitantena de centres i ara s'han reobert sense que hi hagi el personal que caldria. Per això a la pràctica molts directament no funcionen i això fa que redirigeixin constantment els pacients. Segons Isabel Vázquez, tot plegat és una mesura clarament propagandística i de cara a la galeria. Això mentre Díaz Ayuso continua atacant metges i personal d'infermeria acusant-los de ser activistes de l'esquerra. Per cert, encara a Madrid, l'alcalde José Luis Martínez Almeida ha reivindicat que un carrer de la ciutat dugui el nom del militar franquista i fundador de la Legió, Millán Astray.
Que en Madrid desde hace tiempo se rinda también tributo de admiración hacia la Legión. Y estos reconocimientos están a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid. El barrio del Tercio en el distrito de Carabanchel. La calle dedicada al fundador de la Legión, general Millán Astray. Al comandante Fontanes.
Ho ha dit durant un acte d'inauguració d'una estàtua en honor a aquest cos. Una altra de les notícies d'aquestes últimes hores el trobem als esports, en Repsol. El Barça arriba a l'aturada pel Mundial com a líder de primera divisió després de guanyar ahir 1-2 al camp de l'Osasuna. Ara els de Xavi Hernández tenen 5 punts d'avantatge sobre el Madrid a l'espera del que faci l'equip blanc demà contra el Cádiz al Bernabéu. També va guanyar 1-2 al Girona a Elx i ara respira una mica més mentre s'allunya el descens. Però anem a pams. Molt meritòria la victòria d'ahir i molt celebrada del Barça Pamplona, en què l'equip va haver de remar de valent, bàsicament perquè els blaugranes van topar amb un arbitratge nefast de Gil Manzano. Primer de tot, l'Osasuna es va avançar només començar amb un gol que no hauria d'haver valgut, vaja, per mi una falta claríssima sobre Marcos Alonso, i després l'àrbitre Gil Manzano va expulsar Robert Lewandowski per una doble targeta a una hora pel final. A partir d'aquí, la reacció del Barça és magnífica. Només començar la segona part, Pedri ha empat el partit, Xavi va moure molt bé la banqueta i no es va conformar amb l'empat, i Rafinha va remuntar el partit a 5 minuts pel final després d'una assistència milimètrica de Frenkie de Jong, que va rematar amb el cap amb vaselina el jugador brasiler Rafinha. Enviada especial de RAC1 a Pamplona, Marta Ramon.
Els jugadors van celebrar el triomf eufòric, saltant i cantant en comunió amb els aficionats culers desplaçats a Pamplona. La remuntada havia estat èpica després de rebel·lar-se contra el guió dictat per Gil Manzano i Iglesias Villanueva al VAR. Perdien des del minut 6 per un gol que no hauria d'haver pujat al marcador per una falta en atac, i des de la mitja hora de joc estaven amb 10 per l'expulsió rigorosa de Lewandowski. Van sobreposar-se a l'adversitat i l'intervencionisme de Xavi va ser clau per capgirar-ho tot amb les dianes de Pedri i Rafinha a la segona part. Una victòria de molt valor per a l'entrenador.
Ho teníem tot en contra, se'ns ha posat tot en contra el gol que hem encaixat nosaltres, que bueno, segons ens diuen és falta claríssima, l'expulsió de Lewandowski, que és rigorosa, i bé, les decisions arbitrals ens han perjudicat, ens hem quedat amb 10. Demostra que som un bloc, una família, que tenim fe, que tenim personalitat, caràcter. Crec que l'equip avui mostra una sensació d'equip boníssima. Jo crec que és una victòria d'or.
Piqué va ser expulsat a la mitja part per qüestionar insistentment les decisions arbitrals i va tancar així la seva carrera. Passi el que passi, el Barça marxarà al Mundial líder.
Gràcies, Marta. Ara que la Marta precisament parlava de l'expulsió de Gerard Piqué, caldrà veure quants partits li cauen a Lewandowski. El polonès va fer un gest que s'ha entès com una manera de dir-li arrogant a Gil Manzano. Tot i que alguns veuen, i només cal mirar les xarxes, que va fer el gest d'esnifar, com si l'àrbitre n'és drogat. Veurem què diu el comitè de competició. Si és un partit, recordem que no podria jugar Lewandowski contra l'Espanyol el dia 31 de desembre. Per la seva banda, l'acte del partit diu que Gerard Piqué es va recordar de la mare a l'àrbitre i que li va dir que era el col·legiat que més havia fotut el Barça en aquests últims anys. Val a dir que en ser l'últim partit de Gerard Piqué, com us podeu imaginar, la sanció ni li va ni li ve. Sí, com sigui, avui els diaris diuen que el Barça marxa a l'aturada amb les millors sensacions de la temporada, amb l'autoestima recuperada. N'informa Albert Pedrol.
El País, Ramon Bes, escriu que hi ha victòries que tenen regust a glòria pel moment, per les circumstàncies, pel rival i per l'escenari, i això precisament és el que va passar ahir al Sadar. Besa li posa un 10 a l'equip, que va saber, diu, interpretar les necessitats del partit amb una maduresa i intel·ligència que van tombar l'empenta i la força dels navarresos. Santinolla, Mundo Deportivo, escriu que la victòria del Barça Pamplona és un triomf contra tot, amb adversitats i gràcies a la personalitat dels blaugranes. Toni Frieros, a l'Esport, juga amb la tradició navarresa i diu xupinazo, mentre que Lluís Mascaró defineix la victòria com a heroica i pròpia d'un campió. El periòdico assegura que el Barça s'ha aixecat amb grandesa i l'Esportiu que es tracta d'un triomf d'amor propi, mentre que Francisco Cabezas, al Mundo, elogia els canvis de Xavi a la segona part i diu que el terrassenc va apostar per morir dret i no viure genollat, i li va sortir bé.
I sobre la capacitat de sobreposar-se del Barça, escoltem el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Anaïs Martí.
D'encaixar un gol al minut 6 a quedar-se sense Lewandowski i al Sadar un camp dur de pelar. El presagi era nefast, però ni tan sols Gil Manzano, un àrbitre que sempre podrà presumir d'haver expulsat a Messi, Suárez, Neymar i ara també a Robert Lewandowski, va poder amb l'orgull del Barça. Els de Xavi sabien que no es podien permetre perdre el lideratge aconseguit feia escasses 24 hores gràcies a la derrota del Madrid. Era un guió massa trist, i amb un exercici d'orgull i d'amor propi digne de qui mereix liderar la competició, va saber capgirar la situació, perquè el Barça de la Lliga no és el Barça d'Europa, i ara es menjarà els torrons tranquil, sabent-se líder, però sobretot fort. Una menció especial per Gerard Piqué, que en el seu últim partit amb el Barça va ser expulsat sense jugar, per dir-li el que pensa a Gil Manzano. Un altre adéu per la porta gran. I ara sí, a gaudir del Mundial.
Efectivament. Més enllà del partit en si, la prèvia va estar marcada per la baralla entre radicals del Barça i l'Osasuna en una taverna a prop de l'estadi del Sadar, que va acabar amb 3 ferits. Diverses informacions apunten que els ultres del Barça anaven amb bats de beisbol i, en qualsevol cas, el club blaugrana ja ho ha condemnat i el president del Barça va trucar directament al president d'Osasuna demanant disculpes. Tot això per una banda. Per l'altra, el Girona s'allunya del descens després de guanyar 1-2 al camp del Cué. L'Elx, ara els de Mitchell tenen 5 punts de marge sobre el Celta gràcies als gols d'Ivan Martín i Tati Castellanos que van remuntar el gol inicial de l'Elx. De fet, el marcador podria haver sigut més ampli si no fos perquè l'àrbitre va anul·lar un gol absolutament legal d'Oriol Romeu. El Girona afronta l'aturada del Mundial havent aconseguit 8 punts dels últims 12 possibles. Magnífics últims partits de l'equip de Mitchell. Enviat especial de RAC1 a Elx, Miquel Agut.
L'aturada de la Lliga pel Mundial arriba en el pitjor moment pel Girona, que està fent grans partits i obtenint grans resultats que li han permès sortir del descens i està ara mateix 5 punts per sobre d'aquesta frontera. 16 punts per un equip que està progressant adequadament. Mitchell.
Estamos en un buen momento, 16 puntos. Yo decía que para estar en una situación cómoda eran 20, pero era una cifra en mi cabeza y todavía queda por conseguir nuestra mejor versión y tenemos que trabajar sobre esto para que después del parón seamos un equipo todavía más sólido.
Parlant del Mundial, qui podria jugar-lo és Santi Bueno, que és a la prellista de la selecció uruguaiana. Ell no en perd l'esperança.
Contento con estar reservado, para mí significa mucho. Es un premio a todo el sacrificio y a todo el esfuerzo que vengo haciendo todo este tiempo. Y bueno, nada, seguir trabajando y si se da, buenísimo, y si no, seguir trabajando para que se dé más adelante.
Abans d'agafar-se 15 dies de vacances, el Girona jugarà diumenge a les 12 al camp del Quintanar del Rei de Cuenca, el partit de la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
Gràcies, Miquel. Per entendre com d'important és aquesta victòria del Girona, només cal fer un cop d'ull a la premsa. El diari de Girona obre amb un el millor Girona i diu que Mitchell per fi ha trobat la tecla d'un equip que se'n va a l'aturada pel Mundial amb els deures fets i sobretot amb tranquil·litat, mentre que l'esportiu i llegim que els gironins s'han guanyat el dret a marxar de vacances amb el cap molt alt, però avisa que no pot perdonar tant com ho va fer ahir si vol seguir obrint forat respecte a la zona de descens. En qualsevol cas, sobre la idoneïtat de la victòria a les portes del Mundial del Qatar, escoltem el comentari que signa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Ja pot començar el Mundial quan vulgui. 16 punts al Sarró, els últims 4 partits sense perdre, 7 dels últims 9 punts possibles, un empat al Bernabéu, primera victòria fora de casa de la temporada a Elx, remuntada al Canto, contra l'Elx i contra l'àrbitre, i el VAR, i un gol mal anul·lat. Amb gol de Tati Castellanos, que ho necessitava, i d'Ivan Martín, que diu que no marca gols en els entrenaments i en porta 2 de consecutius. Qatar es veu amb uns altres ulls fora de la zona de descens, i tot això en un primer tram de temporada amb més joc que punts, i una Aleix García espectacular al mig del camp. Diumenge Copa, i una altra pretemporada i se'n tornem-hi. Ben pensat i amb la velocitat de creuer que té ara l'equip, potser seria millor que no hi hagués Mundial, però no crec que convencem gent Infantino perquè l'ajorni.
I, per cert, també es va jugar un Atlètic de Bilbao 3, Valladolid 0. Qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Cornellà al Prat, al Villarreal, d'aquí que se tien, a les 8, des d'un quart d'hora abans aquí a RAC1. Diego Martínez no podrà comptar finalment amb Leandro Cabrera després que el comitè de competició desestimés el recurs de la vermella de diumenge al Metropolitano, al camp de l'Atlètic de Madrid. Avui també juguen Sevilla-Real Societat i Almeria-Getafe a les 7. I també Mallorca Atlètic de Madrid a 2:15 de la nit. I tot això mentre la televisió oficial del Real Madrid continua desprestigiant els àrbitres a tort i a dret. El Bernabéu encara sembla que no han paït la derrota 3-2 de dilluns a Vallecas. I una vegada més han tornat a fer servir el seu canal principal per fer-ho saber. Reitero que això a les televisions normalment dels clubs no podem... El Barça, per exemple, a Barça Televisió, comentaris com aquests que sentireu ara són, vaja, no els estem mai. Són més de... són uns minuts, un parell de minuts d'àudio, però avui torna a valer la pena recuperar-ho. És el que es va dir ahir a l'informatiu del migdia. Escolteu.
Es la primera jornada de liga en la que no se consigue puntuar. Lo que sí se consiguió es que ninguno de nuestros jugadores acabara lesionado. Un milagro, visto todo lo que se permitió desde el terreno de juego por parte de Martínez Munuera y desde el VAR Medie Jiménez.
Patadas, empujones e incluso agresiones son algunas de las acciones que Juan Martínez Munuera y David Medie Jiménez permitieron a los jugadores del Rayo Vallecano, que sorprendentemente, y viendo lo que vais a ver a continuación, terminó el partido con 11 futbolistas. Lo más grave ocurrió en el minuto 27. Bayú agrede a Vinicius con este golpe en la cara con las dos manos, totalmente intencionado. En la imagen vemos cómo estira los brazos para darle en la cabeza al brasileño. El jugador del Rayo convence a Martínez Munuera, que ni siquiera le saca tarjeta amarilla. Más grave es el error de Medie Jiménez en el VAR, que viendo esta clara agresión no corrige la decisión del árbitro. Palmadita en la espalda y a seguir. Y como Martínez Munuera se lo permite, Baiju siguió y vaya si siguió. A base de patadas intentaba frenar a Vinicius, pero increíblemente, hasta el minuto 87 no recibió la tarjeta amarilla, cuando debía estar expulsado desde hace más de una hora. Martínez Munuera también perdonó la expulsión a Trejo. El capitán del Rayo, autor del tercer gol, vio amarilla por esta entrada a Militao en el minuto 48, sin opciones de jugar el balón. Pero antes, en el minuto 10, Martínez Munuera le perdonó la que debería haber sido la primera amonestación, tras este entradón por detrás a Tchouaméni. Dos acciones con las que Trejo debería haber sido expulsado. Y como perdonó a Trejo, Martínez Munuera tampoco sacó amarilla a Isi Balazón por este empujón a Vinicius sacándole del campo. Sin embargo, en la primera falta del madridista, tarjeta amarilla y persecución de Martínez Munuera para avisar al brasileño. En una acción que lo único que consigue es encender más al público contra Vinicius, que minutos después le golpean con un balón desde la grada. Decisiones que poco a poco fueron decantando el partido en una misma dirección. Martínez Munuera tampoco fue capaz de ver el clarísimo penalti sobre Asensio. Tuvo que acudir al VAR después de varios segundos y mucha insistencia por parte de los jugadores del Real Madrid.
Tot això dura 2 minuts i mig. Perquè avui en parlarem, perquè crec que Santi Segurola vol parlar d'això també, i Joan Jupallàs i Miguel Rico. Déu-n'hi-do. I Anglaterra avui juguen partits de la tercera ronda de la Copa de la Lliga amb un de molt destacat. Manchester City-Chelsea a les 9 de la nit. Tot això el dia en què la Premier League ja va confirmar les dates. Això és al·lucinant, eh? La Premier League ja anuncia les dates per la pròxima temporada. Arrencarà el 12 d'agost i s'acabarà el 19 de maig del 2024.
Els boscos són tan importants a les nostres vides, com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això, a la Fundació Repsol, impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundacioRepsol.com. Repsol, inventem el futur.
19 minuts i les 9, d'aquí uns moments, Laia Colomer amb molt bones notícies, perquè sapeu que miràvem el centre d'Europa l'augment de casos de Covid les últimes setmanes coincidint amb l'arribada del fred. Doncs bé, ja va allà de capa caiguda i ja ens avisen que sembla que aquí podria passar el mateix. Possible pujada, però poca afectació hospitalària. De seguida.
Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Tot a punt per agafar la carretera? Fes el manteniment del teu Peugeot amb lubricants Total Quart al teu servei oficial i podràs guanyar un xec de 50 euros per bescanviar a Amazon o a El Corte Inglés. N'hi ha 100! Consulta les condicions a mantenimientopeugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot. Xarxa de Serveis Oficials Peugeot de Catalunya.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Des que sóc de Gestel, tinc un preu boníssim i estalvio. M'entens, oi? O sigui, tenir pasta, un bon coixí i no pas malgastar és estar en pau. I aquesta pau la tinc gràcies a Gestel. Amb una fibra boníssima i dues línies de mòbil per 39,95 preu definitiu. Truca ja al 1510. O sigui, que ja fas tard, espavila't. Truca, vinga.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Ja te n'has assabentat? La Clínica Oftalvist arriba a Barcelona per cuidar els teus ulls. On? Al nou edifici HLA al carrer Anglí 40. Com? Amb l'última tecnologia. Amb qui? Amb els de sempre, però aquí. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Maure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 10 al 21 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
I com ho detecteu abans que entrin?
Amb la tecnologia Presence, per exemple, detectem si intenten sabotejar l'alarma amb inhibidors i els sensors de les portes i finestres que ens avisen abans que algú entri. I mira, Anna, aquestes càmeres tenen anàlisi d'imatges i així veiem si és un perill real. Però l'important és que si passa alguna cosa, nosaltres responem al moment.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
3 quarts clavats de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Segurament recordareu que fa unes setmanes explicàvem que els contagis de Covid estaven disparats a Alemanya i que fins i tot el govern federal havia demanat als estats que reintroduïssin la mascareta en alguns espais. Doncs bé, unes setmanes després els casos ja van de baixada i s'ha superat el pic d'ocupació hospitalària i tot plegat sense haver hagut d'aplicar cap restricció. El Centre en Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC, el Biocoms, preveu que si les pròximes setmanes els casos també comencen a pujar aquí amb l'arribada del fred, l'impacte hospitalari encara serà més petit que el centre d'Europa. Laia Colomer.
Segons els càlculs del Biocoms, proporcionalment l'ocupació d'UCIs que hi ha hagut en les últimes setmanes a Alemanya és com si aquí haguessin arribat a entre 160 i 180 malalts crítics. Un augment de feina molt important als hospitals, però sense arribar a xifres que obliguin a desprogramar activitat. 3/4 del mateix ha passat a França, on allà la subvariant BQ1 d'Omicron va arribar abans, però ara els casos també van a la baixa, sense haver provocat cap daltabaix. L'investigador Enric Álvarez explica a RAC1 que aquí esperen un impacte fins i tot menor.
Si el nivell de cobertura de vacunació és elevat, si ara les persones de 60, 80 anys també es comencen a vacunar de forma forta, en principi els percentatges de persones que entren a l'hospital i a les UCIs haurien de ser menors, i la idea és que una transmissió típica a Alemanya no et faria arribar als 200 llits d'UCIs.
Segons les últimes dades de salut, mica en mica els contagis pugen i se supera la vintena de malalts a les UCIs. La BQ1 també trepitja terreny i fa un parell de setmanes ja representava un 30% dels casos.
I encara en l'òrbita de salut, a principis de l'any que ve, Catalunya tindrà un centre nacional de teràpies avançades. El Departament de Salut ha encarregat al Banc de Sang i de Teixits que en coordini la creació. L'objectiu és incrementar la capacitat dels hospitals per fer assajos clínics de tractament innovadors i acostar-los també als pacients, perquè sovint són l'única alternativa per a algunes malalties. El conseller de Salut, Manel Balcells, destaca que Catalunya és capdavanter en aquest tipus de recerca.
Si hi ha dos hospitals a nivell de l'estat espanyol que han assajat ja amb cèl·lules CAR-T al voltant de la leucèmia o del linfoma no hodkinià, són l'Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Pau. Per tant, hospitals capdavanters amb l'assaig en pacients amb uns resultats molt esperançadors per a la cura, fins i tot, d'aquestes malalties.
La previsió és que el centre pugui obrir cap al mes de febrer. José Manuel Villarejo creu que Soraya Sáenz de Santa María va ser la responsable d'orquestrar alguns processos judicials contra ell. L'excomissari de la policia ho va dir a les portes del tribunal, on des d'ahir el jutgen per haver gravat i difós una reunió entre el CNI i la policia espanyola per parar els peus al pequeño Nicolás.
Lo más aberrante es que se haya utilizado una señora que era la vicepresidenta de gobierno, que su círculo íntimo la llamaban bolita de azufre, que esta señora haya utilizado al CNI como si fuera una agencia de detectives privada, porque un jovenzuelo estaba hablando de ella y tal, y utilizar a un cuerpo tan importante como es el CNI, tan fundamental para la seguridad del Estado, para perseguir, pincharle el teléfono y tal, a un jovenzuelo.
Villarejo considera que el procés judicial per aquest cas no s'aguanta per enlloc i demana que s'anuli el judici. Des de Madrid, Arnau Mañé.
La defensa de l'excomissari assegura que en la instrucció s'han trepitjat les garanties judicials de Villarejo. Per això volen que s'anuli el judici i que quedi en paper mullat els 4 anys de presó que demana la Fiscalia per revelació de secrets. L'acusat hauria gravat la trobada entre agents del CNI i de la policia espanyola per entorpir la investigació a Francisco Nicolás. Villarejo, però, assegura que el cas no té ni cap ni peus. i avisa que té ganes d'aixecar la catifa.
¿Cómo ahora el fiscal dice que el CNI no tiene nada que ver? Entonces, ¿quién inicia esta investigación? Pues si no es el CNI. ¿Y qué hace el CNI reuniéndose con miembros de la policía cuando no es policía judicial? En una causa, además, que estaba secreta. Y eso me sorprende, y por lo tanto yo... Con la libertad que siempre me ha caracterizado, pues hablaré.
La defensa de Villarejo, per cert, ha demanat que també declari com a testimoni Paz Esteban, l'exdirectora del CNI, que era en la reunió que ara s'està jutjant. De moment, però, el judici s'ha suspès i es reprendrà d'aquí un parell de setmanes.
Per cert, que l'Audiència Nacional ha enviat a judici el cas 3%. El tribunal confirma el que va apuntar la Fiscalia Anticorrupció fa uns dies i assegura al banc dels acusats una trentena de persones relacionades amb el finançament irregular de Convergència, Arnau.
Sí, és el pas que s'esperava del jutge Santiago Pedraz després que la Fiscalia presentés la petició de penes la setmana passada. S'assegura, per tant, el judici oral pel 3% i s'assegura que se'l jutjarà per delictes com organització criminal, prevaricació o blanqueig de capitals. Entre els processats hi ha l'exgerent de Convergència Democràtica, Germà Gordó, i dos extresorers del partit, Daniel Osàcar i Andreu Viloca. Als principals acusats se'ls demana més de 20 anys de presó i al PDeCAT, hereu de Convergència, una multa de 3 milions d'euros.
Mentrestant, un guàrdia civil és el primer condemnat a Espanya per difondre fake news. L'Audiència de Barcelona l'ha sentenciat a 15 mesos de presó per haver fet córrer via Twitter un vídeo fals per acusar un menor estranger tutelat d'una agressió que no havia comès. La gent no entrarà a la presó, però la Fiscalia ha demanat que faci un curs per aprendre a tractar bé els immigrants. Les dues parts han arribat a una conformitat i l'acusat ha acceptat una pena de 15 mesos i una multa de 1.620 euros. Ara bé, repetint que no haurà d'entrar a la garjola perquè la pena és de menys de 2 anys i no té antecedents. Haurà de tancar tots els seus perfils de les xarxes i no podrà obrir cap de nou amb continguts discriminatoris. El cas és de l'any 2019, quan la gent va publicar un vídeo de 45 segons en què es veia un home agredint brutalment una dona. Segons l'escrit de la Fiscalia, la intenció de l'acusat era associar aquests actes amb els menors estrangers tutelats, fent creure que l'agressió havia passat a Canet de Mar, quan en realitat eren imatges d'una baralla a la Xina. El perfil de Twitter de l'acusat tenia diverses piulades en contingut xenòfob i informacions manipulades, a més de simbologia nazi i del Ku Klux Klan. Aquest senyor és agent de la Guàrdia Civil. 9 minuts i les 9, la defensa de Joan Carles I insisteix en la immunitat de l'emèrit als tribunals de Londres. El 24 de març la justícia britànica va retirar-li la immunitat i el 18 de juliol els advocats van recórrer la decisió. Ahir es va fer la vista per decidir si el recurs tira o no tira endavant. Els advocats de l'emèrit asseguren que si Corina Larsen acusa el CNI d'haver-la assetjat, se li hauria de retornar la immunitat al monarca perquè els serveis d'intel·ligència estaven exercint actes sobirans. En canvi, la defensa de Corina Larsen diu que l'assetjament que va patir entre el 12 i el 20 va ser un assumpte privat que va encarregar directament Joan Carles I. El cas és que la defensa de l'emèrit vol demostrar que tot plegat va ser de caràcter públic perquè això el faria immune també en aquest cas. Un terç dels agressors a infants i adolescents també són menors d'edat, almenys en el cas de les víctimes que l'últim any ha atès la unitat d'atenció a les violències de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Una xifra alarmant que els experts atribueixen, entre d'altres, a l'accés prematur a la pornografia i a la falta d'educació afectosexual tant a casa com a l'escola. De fet, la gran majoria de víctimes que atén l'hospital ho són de violència sexual. Laia.
L'últim any, la Vall d'Hebron ha atès més de 340 menors víctimes de violència. La gran majoria, 8 de cada 10, han estat per agressions sexuals i la gran majoria, prop d'un 90%, les víctimes han estat nenes i noies adolescents. Habitualment, els agressors són homes coneguts. La meitat de les agressions són de familiars, com els pares, mentre que en les que es produeixen fora de l'àmbit familiar, sovint l'agressor és un noi menor d'edat, de la mateixa edat que la víctima. La coordinadora de la unitat, Anna Fàbregas, insisteix en educar els infants des de ben petits.
És important aquest empoderament de les nenes i dels nens des de ben petites, saber què són les parts íntimes del seu cos, que ningú li pot molestar i ell o ella tampoc pot molestar les parts íntimes dels altres. I això ho hem de fer a casa, evidentment, i també a l'escola.
De la resta d'agressions que la Vall d'Hebron ha atès en un any, un 15% van ser de violència física i un 3% per negligències en la cura dels infants.
Ara que parlaven de la falta d'educació afectivo-sexual, més d'un 70% de les dones a Catalunya creuen que la seva educació sexual és entre regular i dolenta. Són dades de l'Observatori de Salut Femenina Bloom, que també diu que Catalunya és el lloc que registra més ITS de tot l'estat. La gran majoria, més d'un 80%, es concentren a les comarques de Barcelona. Des de la plataforma han encastat més de 2.000 dones de tot l'estat i apunten que la mala educació sexual rebuda o directament no rebre'n és una de les causes directes de l'augment d'aquestes infeccions de transmissió sexual. De fet, el mateix observatori ja va revelar al juny que les infeccions s'havien multiplicat per 10 en els últims 7 anys entre les dones. I la proposta de llei contra el tràfic que prepara el govern espanyol i que ha de protegir les víctimes d'explotació sexual preveu penes de fins a 4 anys de presó per aquells que paguin per tenir sexe amb una dona obligada a prostituir-se. No hauran d'anar a la presó si és un fet ocasional i si ho denuncien a les autoritats. Són els detalls de l'esborrany d'aquesta llei que ahir va avançar la cadena SER i que també preveu castigar els que facin negoci amb la prostitució, a més de donar a les víctimes d'explotació el permís de residència o l'ingrés mínim vital. Segons també explica avui el periòdico, els ministeris de Justícia, del PSOE i d'Igualtat, de Podem, estan ultimant els serrells d'aquesta llei que podria aprovar-se en un dels pròxims consells de ministres. I atenció a aquestes dades que publica avui La Vanguardia, perquè són molt alarmants. Un de cada quatre joves d'entre 15 i 29 anys és racista i xenòfob. És la principal conclusió de l'estudi Joves i Racisme que ha fet el Centre Reina Sofia de Madrid sobre adolescència i joventut de la Fundació FAT, que ha entrevistat 1.200 adolescents d'Espanya. Aquest 25% de joves racistes està format principalment per persones que es posicionen ideològicament a l'extrema dreta, entre 15 i 29 anys. També són majoritàriament homes i mostren un rebuig molt clar, sobretot a les persones d'ètnia gitana i també als ciutadans procedents de l'Àfrica subsahariana i del Marroc. Algunes dades. Un 16% dels enquestats diu que no seria mai amic d'un gitano. Un de cada quatre no vol un veí d'ètnia gitana. O, per exemple, més del 40% dels joves espanyols d'entre 15 i 29 anys rebutjaria que un gitano, un subsaharià o un marroquí arribés a ser mai alcalde del seu municipi. El PP es compromet a imposar el 50% de castellà a les escoles catalanes si arriba a la presidència del govern d'Espanya. De fet, va més enllà i vol que el PSOE també firmi aquest model perquè sigui així sempre, encara que els populars no governin. Segons El Mundo, Alberto Núñez Feijóo ha fet arribar una proposta al PSOE per arribar a un pacte d'estat que eviti el canvi constant de lleis que hi ha cada vegada que canvia el color polític de l'inquilí de la Moncloa. Per signar aquest acord, però, el PP marca quatre exigències irrenunciables. Una d'elles, la meitat de classes en castellà a Catalunya. Les altres són per la inspecció educativa, la controlin des de l'Estat perquè es compleixin els percentatges, imposar una selectivitat única a Espanya, eliminant, doncs, els continguts propis de cada territori i crear un MIR educatiu com a mètode de selecció dels futurs professors. El Col·legi de Notaris de Catalunya demana 21 anys de presó per un notari acusat d'estafa. Llegim avui a La Vanguardia el Toni Muñoz, que es tracta d'Enrique Peña, vinculat a una trama d'advocats que presumptament estafava persones grans i s'apoderava dels seus habitatges. El cas es va convertir en l'estafa immobiliària més gran d'Espanya, amb almenys 128 operacions fraudulentes, 20 milions d'euros sostrets i un centenar de persones sense casa. El notari el van detenir l'any 2015 i va quedar en llibertat sota fiança, però el Ministeri de Justícia el va inhabilitar cautelarment. Ara finalment s'acosta el judici i el Col·legi de Notaris l'acusa d'un delicte d'estafa agreujada amb un delicte de falsedat documental, d'organització criminal i blanqueig de capital. Segons llegim el text de l'acusació, Enrique Peña era una de les peces claus de la trama i es va servir de la seva professió per abusar de la confiança dels afectats, bàsicament gent gran amb problemes econòmics. L'Ajuntament de Barcelona reconeix que ha de canviar els dispositius policials per fer front a les noves dinàmiques de venda i consum de droga al barri del Raval. Des que es van desmantellar la majoria de narcopisos, cada vegada hi ha més problemes al carrer. L'alcaldessa Colau admet que la tasca policial ha de canviar.
Malauradament el narcotràfic es reorganitza, no?, i que hagi passat en gran part la venda al carrer, i això fa que nosaltres adaptem els dispositius, però evidentment no ens resignem a que el narcotràfic s'instal·li a Ciutat Vella ni a cap punt de la ciutat. S'intensifiquen els recursos, però a més s'adapten els dispositius a les noves situacions.
Una de les mesures per millorar la prevenció i alhora revertir aquesta sensació d'inseguretat diuen que és augmentar les patrulles al carrer. A Ciutat Vella els efectius d'uniforme de la Guàrdia Urbana s'han incrementat un 20%. 2:09. De seguida acabarem aquests apunts aquí al món a RAC1, però encara en queden alguns temes.
Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros, sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Soc en Lluís, de Carglass. Si tens un impacte al parabrisa, demana cita a Carglass Ponès i en 30 minuts te'l reparem.
Fàcil.
Ràpid.
Genial.
A més, ens encarreguem de tots els tràmits amb la teva companyia d'assegurances.
Carglass canvia. Carglass repara.
Amb Volaluz, ara la llum ets tu. Perquè amb Volaluz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Tot a punt per agafar la carretera? Fes el manteniment del teu Peugeot amb lubricants Total Quart al teu servei oficial i podràs guanyar un xec de 50 euros per bescanviar a Amazon o a El Corte Inglés. N'hi ha 100! Consulta les condicions a mantenimientopeugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot.
Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.